Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Portem uns dies difícils i complicats. Per això hem decidit posar-hi música, que sempre és la millor manera d'acompanyar a tot tipus de situacions. Per això avui comptem amb la cantant Scorpio. Molts de vosaltres la coneixereu perquè va ser una de les participants de la primera edició d'Eufòria. I ara ens ve a presentar el seu segon disc, Niñatejant. Un disc que no us deixarà indiferents i que us sorprendrà. Si la voleu conèixer, doncs el que heu de fer és seguir escoltant aquest podcast. I després d'Scorpio vindran un grup molt xulo que es diuen Fera i Les Dissidentes. Darrere d'aquest grup hi ha la cantant Thaís Quadreny, una cantant que porta més de 20 anys de trajectòria posant música des de la dissidència. I tancarem aquesta entrega musical de la música queer i la música des de la dissidència amb Daniel Pérez Cruz, en Daniel Wave i Andrea, que ens venen a presentar el seu projecte musical. Són molt joves i ja apunten com a nous referents dins del panorama musical queer. Ara, per començar a escoltar aquest podcast, no us demanem que us afegiu a cap llista de Spotify ni cap llista de musical. L'únic que heu de fer és relaxar-vos i posar-vos a punts perquè comencem.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Març del 2022 va ser una data molt especial per la música en català. Aquell dia va començar Eufòria, una primera edició plena d'estrelles musicals, entre les que hi podem trobar aquesta veu que, com un bon escorpí, pica i deixa empremta.
Digue-ho, nena, que jo sé que he nascut per ser milionària.
Ja que la cançó diu Digue-ho, nena, doncs ho diré, que ens fa molta il·lusió i ja la tenim aquí als estudis de Catalunya Ràdio i a l'estudi dels Ja m'entens, a l'Scorpio. Hola, Scorpio, què tal?
Hola, molt bé.
Com estàs?
Super.
Recordes aquella data del 19 de març del 2022? Et sentíem cantar aquest Milionària de la Rosalia.
Sí, sí, no, clar. Vull dir, em veig tan petita i m'escolto, només escoltar-me ja m'imagino la meva cara i me'n recordo dels vídeos i penso, mare meva, era superpetita i tot el que he après, no?, en aquests dos anys. No me'n recordava que era 19 de març, la veritat, això. He flipat perquè no me'n recordava que era el març.
Bueno, s'ha de dir que aquella gala era gravada i que es va emetre el 19 de març. Suposo
clar,
que la deuríeu fer una setmana abans o 15 dies abans.
Sí.
Després ja es van començar a fer els directes. Deixa'm posar una de les coses que ja has dit, que és, em miro amb el retrovisor i em veig tot el que he evolucionat. Com veus en aquest retrovisor això, tot el que ha passat durant tots aquests dos anys i pico?
Doncs ho veig com un aprenentatge molt gran i sobretot a evolució i a vegades m'he jutjat com moltíssim per, jo què sé, decisions que he pres o qualsevol cosa artística, no? I al final aprendre que el primer que vaig treure no serà el millor ni ara serà el millor, sinó que al final l'artista evoluciona, no? I crec que a vegades d'alguna manera em vaig jutjar molt a mi mateixa, no? Inclús que jo crec que des de fora segurament no se m'ha jutjat tant, però a tu mateixa com a artista al final tens un punt d'exposició molt gran, treus el primer disc, no saps com va la indústria, no sé, tot plegat, va ser una voragine bastant, bastant heavy, però bueno, al final vas aprenent i vas sabent i vas aterrant també.
Clar, dius que va ser molt crítica amb tu mateixa, hi ha gent que no ho va ser tant amb tu i de fet han volgut deixar-te un missatge molt bonic perquè no siguis tan autocrítica amb tu mateixa, va.
Scorpio, eo, Joan Liaño is in the house, niñatejant. Ah! Cari, que estic aquí per dir-te que t'estimo amb bogeria, que estic tremendament orgullós de tot el que estàs aconseguint des que et conec. Has fet un procés artístic i personal enorme i totes les persones que t'estimem estem enormement feliços per tot el que estàs aconseguint i seguirem niñatejant amb tu fins que no puguem més. Així que, carinyo, t'envio una abraçada enorme. Un petonet, t'estimo molt.
He de dir que aquest missatge estava gravat de fa un parell de dies, però vull dir que ha vingut molt al pèl del que deies, de ser autocrític, però en canvi la resta, ostres, valoren molt positiu tot el teu pas des del concurs fins a l'actualitat. Ho he dit a les paraules del Joan Liaño.
Sí, sí, des de fora moltes vegades els meus amics m'ho diuen, no? que és, he notat una evolució molt heavy amb mi i que guai que estigui així, que ells ho notin, que la gent des de fora ho vegi, el treball i l'esforç que hi ha, perquè al final ser artista no és gens fàcil i moltes vegades ens reiem moltíssim per moltíssimes coses i que no val per res, no? O sigui, sí, està bé pensar-hi, però ser tan autocrítica al final també a vegades que és destructiu i no cal ser destructiva amb una mateixa.
Vale, ara farem una cosa. Escoltem un altre missatge d'un bon amic del programa i un company vostre de la primera edició d'Eufòria. Ell treballava a l'equip de redacció, però també va estar aquí treballant. I, de fet, el nom del programa és gràcies a ell, amb el Carlos San Andrés, que va ser redactor d'Eufòria, el coneixes prou bé.
Sí.
I també ens ha volgut deixar un missatge per tu. El vols escoltar?
Sí, sí, clar.
Vinga.
Hola, Scorpio, què tal? Soc el Carles Sant Andrés i a mi em fa molta il·lusió que avui siguis al Jamantens, un programa que admiro personal i professionalment, com també em fa molta il·lusió poder-te enviar aquesta noteta de veu i dir-te que admiro moltíssim el que fas, els singles que treus, que no pares de treballar, que ets una treballadora incansable i que ensenyes que hi ha un altre tipus de feminitat més enllà de les princeses i dels contes de fades, que crec que és molt important per a les noves generacions. Una abraçada gegant, t'admiro i ho saps. Petonar-los.
Que bonic, que guais. Doncs sí, estic d'acord amb el que dius, sí, total. Jo també l'estimo molt, el Carles, sí.
Ens l'estimem molt, el Carles. El Carlos deia, hi ha una altra feminitat més enllà de les princeses i els contes de fades. Jo també crec que ha estat així, he estat allò escoltant les cançons... I no només allò estalquejant, com es diu ara, en aquest llenguatge dels joves, sinó que, ostres, que dic, ostres, són molt xules. Per exemple, anem a escoltar un dels èxits d'aquest segon àlbum, el Niñatejant. Tinc l'impressió que darrere d'aquest to festiu i de la festa que proclamen moltes de les teves cançons, hi ha també una reivindicació per empoderar-nos fins i tot com a col·lectiu LGTBI.
Total, 100%. Sí, en aquest disc sobretot és el que volia fer, utilitzar la meva veu com a poder, sempre ho vaig tenir superpresent. I és el que tenia com a focus i crec que sí. Sempre se diu com... Faig que em dóna la gana, no sé què, sempre s'associa com una mica com allà que sembla que sigui com amb connotacions negatives i al final és que sóc lliure i sóc lliure amb la meva sexualitat, sóc lliure com a persona, sempre dic el que vull perquè em considero lliure i porto la llibertat com a bandera, no? I crec que es demostra en les meves cançons i en aquestes, sí.
Deixa'm també agafar-ho per aquí, que has dit ets lliure amb la teva sexualitat. En la primera edició d'Eufòria va ser molt visible com molts de vosaltres us fèieu visibles com a persones del col·lectiu LGTBI, també me'n recordo de La Llum, del Joan Liany, vull dir que va ser com una gran reivindicació i una mostra per ser nous referents. Una altra de les coses que va ser molt important era que era un programa que el seguien tot tipus de públics i sobretot gent molt jove i adolescents. Clar, és un missatge molt important perquè arribi a tot tipus de públics. El missatge de la diversitat, que fins llavors no hi estàvem massa basats, a que la diversitat entrés a públics infantils i juvenils.
Total, jo crec que vam marcar un abans i un després i el fet de que ens seguissin famílies i que poguéssim veure que hi havia gent de tot tipus, que les etiquetes al final només feien que limitar-nos i que està bé etiquetar-se però també per desetiquetar-se, no? Al final i crec que va ser super important, super vital i els nens els encantàvem, no? I jo crec que per les nenes també referents com jo, per nenes i noies, no? Perquè també ens seguien nenes d'adolescents, al final crec que era super important tenir dones com jo al programa que veiessin que existia més enllà de la típica princesa, no? Que jo sempre dic, jo soc, no soc la princesa, jo soc la reina, no? Aquesta cosa de dir que jo manava, que jo estava allà, que jo feia el que sentia que havia de fer i sobretot aquesta cosa de la feminitat, que feminitat amb poder.
El poder, i has pogut fer el que vulguis, fins i tot inventar-te un nou verb que és niñetejant. No me'l facis conjugar, això t'ho demano. Defineix-nos aquest nou verb.
Doncs per mi niñetejar al final és passar-s'ho bé, és, crec que és un concepte que engloba molt el moment vital en el que estic ara, amb els meus amics, passant-m'ho bé, sent lliures, vivint aquests anys dels 20 als 20 i alguna cosa, i sobretot el no oblidar que sempre portem aquest jo adolescent més rebel, no?, que el tenim dins i crec que l'he recuperat i el sentir-me més jo mateixa que mai, no? I crec que és superpoderós tenir persones al voltant que també et donin aquest poder, no?, que et facin sentir-te tu mateixa i que t'elevin.
Quan hem obert l'entrevista deia que Eufòria va servir per obrir noves estrelles musicals. Clar, una altra de les coses que tampoc estàvem avasats és escoltar aquest estil de música com el niñetejant, una cançó com aquesta, en català. Sempre havíem de tirar a l'anglès o al castellà, i això també és una bona manera també per fer país i també per trobar nous referents en català.
100%, jo crec que aquesta nova onada de música en català, més enllà del programa, sinó tota la gent que està fent música ara mateix, el que està buscant és això. També estem anant més enllà de les ràdios ja no manen tant, sí que manen i és un poder superimportant i que sí
per
que...
Per favor.
Que regeixen, no? Sí, obvio, però vull dir que no depenem només d'això, no? Els artistes, jo crec que això ha fet que s'obrin moltes portes que abans no existien amb les plataformes, amb el Spotify, amb el YouTube, i crec que hi ha molts artistes que parteixen només d'aquella base a un principi i que és una base superimportant i que a dia d'avui pot arribar molt lluny també, que no només depenem, no?, de centres tan heavies com és la ràdio, sinó que hi ha altres vessants i que això ha fet que els estils musicals vagin molt més enllà.
Però sisplau que segueixin la ràdio, que el Víctor Rodríguez i jo hem de seguir pagant unes lletres dels pisos. Deixa'm fer-te una altra pregunta. Què és el que diries que t'han preguntat els fans, que és d'aquelles coses que diguis, ostres, m'ha sorprès perquè un dia em van preguntar o em van demanar això.
Preguntar, no ho sé.
O que et van demanar. Quina és la cosa més curiosa que t'han demanat?
Doncs que firmés un braç com per fer que es faria un tatuatge. Mm-hmm. Efectivament es va fer un tatuatge de la meva lletra i sí. Sí, sí, sí.
A mi saps què em demana el cos? Suar. Aquest tema va sortir el 27 de juny, van sortir 3 temes a l'estiu perquè els poguéssim anar gaudint i crec que a mitjan d'octubre en van sortir uns 4 que han format part d'aquest segon àlbum, que és Niñetejant, un primer àlbum que ho vas petar, i aquest Suar, per exemple, va ser una de les bandes sonores de l'estiu i fins i tot de l'orgull LGTBI.
Total. Sí, molt heavy, la veritat, Suar, al final... va sortir superbé, jo no sé, no m'esperava, és que aquestes coses mai te les esperes i de sobte la gent li ha agradat moltíssim, estic superfeliç. Vaig agafar també una melodia tradicional, no, per dir-ho així, d'alguna manera, tampoc super tradicional, però sí que jo cantava a l'escola, no? El suau, suau, és molt com una palmera, suau, suau, i de sobte va sortir Suar i amb la Chloe, que és la Mas, que crec que és una artista que està tope i m'encanta el que fa, òbviament, i crec que va ser guai, a part dues dones superempoderades suant, no? I m'encanta el concepte.
Bueno, és veritat que normalment els homes sí que s'han utilitzat l'etiqueta de que suem molt, però també està bé, doncs, que les dones també s'empoderin i diem, fotem el que ens dona la gana, fins i tot suar.
Total, 100%.
I clar, vas escoltant aquesta cançó i té una sonoritat super, super xula. I vas sentint també això, no? Aquesta, que també hi van haver-hi els Figaflaues que deien això, que l'estiu no s'acabi, i aquesta cançó també ho deia, també ho diu, no? Aquest que l'estiu no s'acabi. Malauradament aquests dies no tenim masses gotes d'estiu, però també som d'aquests de l'estiu permanent.
Sí, sí, és que al final l'estiu és un moment per viure amb els teus amics, amb la família, per aquest moment de desconnectar, que al final els artistes també ho necessitem a vegades. I sí, teníem clar que volíem ser, bueno, que volia ser un tema estiuenc, i crec que tot el concepte ho engloba superbé.
I, bueno, ara deixa'm preguntar-te una cosa que no tenia el guió, i és que, clar, vas sentint aquesta cançó i fa molt de carpes, i fa molt d'allò de ballar durant la nit i tal, una nit d'estiu, i que fins i tot una nit d'estiu que pot acabar molt bé. Aquí cadascú que tingui el seu final que vulgui. Però en el teu cas, t'ha passat això d'anar a discoteques, a bars musicals i tal, i que et posin la teva cançó?
Sí, sí que m'ha passat, sí. És heavy, és un moment molt fort. Sobretot perquè penses que hi haurà gent d'aquí, d'aquesta sala, que no sap que sóc jo la que estic cantant, saps? Són com... dissocies moltíssim i és moments que dius, és que tota aquesta gent està escoltant la meva veu, no? És fort, és fort. Sí,
clar,
sí.
A vegades és tan fort que a vegades penses, això és... aquest èxit és tan aclaparador que penses, no m'ha vingut, caigut del cel. És una altra de les cançons d'aquest segon àlbum. La cançó es diu Caiguts del cel. Així com abans el Suar era fet amb una de les artistes emergents, la Chloe, aquest és el cantant Lluc, que també forma part del nou panorama musical en català.
Sí, sí, tenia ganes sobretot de col·laborar amb gent del panorama català, que és gent que escoltava la seva música abans, que admirava, i al final poder connectar, poder coincidir i fer temes junts, jo crec que nutreix moltíssim. Els artistes també moltes vegades ens donem focus només a nosaltres i a la teva movida interna, no?, per dir-ho d'alguna manera, i crec que és superguai el poder estar amb altra gent, poder connectar, poder-te nutrir, perquè de la mateixa situació hi ha narratives tan diferents, no? Amb el Lluc admiro molt la seva manera d'escriure, no?, de composar, i és que d'una mateixa situació dones una narrativa totalment diferent i és molt enriquidor, jo crec.
Clar, vas escoltant aquesta cançó i diu, un somriure tonto si no hi ets. Hi ha diamants que t'arruïnen i per això inverteixo en temps.
Sí.
T'ha passat això d'estar penjat d'un somriure tonto, aquests diamants que, clar, ens fan tornar bojos, boges,
sí,
o bogis.
Sí. Total, sí, sí, 100%. O sigui, és que la cançó descriu a la perfecció aquest sentiment, no? I clar que sí, vull dir, caigut del cel és representa al final l'aparició d'una persona que no t'esperaves, que et tracta bé i que et torna boig, però en el bon sentit, en el sentit sa, no? Que era molt important per mi trobar una persona, pues, en aquell moment sana, no?
Costa, trobar persones sanes, que clar,
exacte.
I després de que ens hagin fet mal, estem allò com amb una cuirassa, i a vegades també és important tornar a reconfiar. A part d'Eufòria, i a part d'aquests dos discos que són una meravella i que ja us convido a buscar-los a les plataformes de l'Escorpio, també et vàrem poder veure fa dos Nadals a la plaça de les... al Teatre de les Arenes amb Cruz de Navajas. Jo me'n recordo que vaig anar a l'estrena del musical de Cruz de Navajas, es feia a la cúpula de les Arenes, a dalt de tot, del centre comercial, i va ser un espectacle meravellós, i participava, per cert, que hi participava també en Joan Liaño.
Sí.
Clar, ets molt jove, quants anys... es pot preguntar?
Sí, 23, vaig fer fa superpoc.
Clar, tot el que era el fenomen Mecano, tot això no ho havies viscut?
No, però sí que seria cançons pels meus pares, però sí que és veritat que va ser un descobriment superguai explorar les lletres, a l'aprendre, no? I va ser un descobriment per mi, la seva música, les seves narratives, o sigui, és que al final també les lletres, és que és molt heavy, és molt diferent a com composem ara mateix, no? I les històries que narraven, i no sé, va ser bastant guai, i un total descobriment i molt enriquidor també.
I de tota aquella música dels 90 i tot plegat, t'han entrat més ganes de descobrir, d'indagar i tot plegat o no?
No, o sigui, especialment no ha sigut una cosa de dir, descobreixo aquest artista i em flipa, no, sempre està l'Aretha Franklin, està Donna Summer, òbviament, o sigui, hi ha artistes que a mi em flipen i que les escolto de tant en tant, no, però sí que és veritat que no he indagat tant com, òbviament, amb Cruz de Navajas, que, bueno, Cruz de Navajas Mecano, en aquest cas, però a partir de Cruz de Navajas, que va ser com a part de que havia d'indagar, no, que et agafa aquesta cosa de dir què va passar i com va sorgir el grup i com es van desentendre, no? Vull dir, que és xulo.
A part d'Eufòria, ara els concursos musicals han tornat a la teva vida, ja que formes part de Zenit, el nou concurs musical de TV3, i formes part de la Generació Z, que jo no m'estimo més no dir en quina generació seria jo, si la boomer, si la ja directament la gran fa, o no sé. Però com ho estàs vivint, l'experiència de tornar amb un concurs musical i de tornar-te a retrobar amb en Miqui Núñez?
Bé, molt tranquil·la, és molt diferent. Vull dir, al final som artistes que d'alguna manera ja tenim un nom, ja estem reconeguts, no? És un plaer que comptin amb mi per aquests programes. Comparteixo experiència amb Blanca Paloma, de sobte, que vull dir que l'admiro moltíssim, no? I és molt heavy compartir un camerino i tot, que l'altre dia està amb mi allà i dius, uau, és que fort, no? I que guai que em reconeguin, que em reconeguin a mi, que em deixin estar allà i compartir espai amb gent tan xula, no? Mm-hmm. I molt tranquil·la. Al final no té res a veure amb Eufòria ni amb... Vull dir, vaig allà a passar-m'ho bé i amb tranquil·litat, i que si me'n vaig o si em quedo tampoc és com vida o mort, com en aquest cas ho era una Eufòria.
Tornem a escoltar en aquest Niñatejant, que no és ni et posarem en una tessitura de vida o mort, ni et posarem a la zona de perill. Al contrari, et posarem en una zona molt guai, perquè és una zona de passar-t'ho bé. I ara que toquem tot el que és el tema dels concursos musicals, és ineludible preguntar-te per un altre concurs musical que sobrevola a molts dels cantants, que és el Benidorm Fest. T'hi has pensat presentar-t'hi? T'hi has presentat?
Sí, vaig pensar-ho en un moment determinat. Al final hi ha propostes que es posen sobre la taula i que ho penses i bueno, per què no? No sé, en un futur... ara mateix no m'hi veig, però qui sap? Qui sap?
Qui sap? Qui sap? Abans comentàvem que a Eufòria molts de vosaltres us vareu fer visibles com a cantants LGTBI, també vau fer molts al·legats per la diversitat sexoafectiva i de gènere, i en el teu cas també ho has tornat a fer, crec que igual com l'ha fet el Joan Liaño amb el seu èxit Prova-ho ara. Hi ha un himne que crec que ho ha de ser, que és Déjà Vu. Ho faig per tu, Scorpio. Ho faig per tu. I ho creus o no, que podria ser un himne LGTBI també, el tema del déjà vu, aquest ho faig per tu, bueno, aquest, tota la lletra, la reivindicació...
No sé, és que això decideix la gent. Hi ha vegades que hi ha himnes que sí que la lletra és com, estan fetes com per ser super LGTBI, no? I es nota, i és com que es poden considerar potser himnes com més directes, i altres que de sobte és com és un himne i potser són més... que la gent ho decideix, no? Que jo no seré qui dir que quan és un himne i quan no, perquè hi menys amb una cançó meva, perquè mare meva. Però si la gent s'identifica i és lliure quan l'escolta i vol que sigui un himne, doncs jo encantadíssima.
I abans d'acomiadar-te, m'agradaria saber on et podrem veure. Estem a punt de tancar l'any. No sé si ja tens concerts per des d'ara fins a final d'any, o a partir del 2025, on et podrem veure, on et podrem gaudir.
Doncs de moment no hi ha res anunciat. Coses que anunciï estaran per les xarxes, així que està en l'aire.
Doncs fem una cosa, deixem en l'aire. Nosaltres seguirem ballant, seguirem aviam... reivindicant els himnes d'Escorpio, que són molt xulos. Tant és igual si és el Niñatejant, el Déjà Vu, el Suar o molts dels altres èxits de l'Escorpio. Escorpio, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies. Merci.
Ens ha fet molta il·lusió i et desitgem tot el millor i esperem que puguis tornar aviat per explicar o que has pogut arribar a la candidatura del Benidorm Fest, o que estàs seguint triomfant amb tots els teus èxits.
Merci, gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Where is my master, the rebel prince? Who will shut all of these windows? It's... Ja m'entens, amb David Ávila.
en un capítol dedicat a la música queer ens fa molta il·lusió també poder parlar amb la cantanti Thaís Quadrany. Hola, Thaís, què tal? Com estàs?
Encantada d'estar aquí. Què tal?
Anem a pams. Ara anem a explicar tot un seguit de coses que les hem d'entendre. Aviam si ens pots ajudar i també així anirem coneixent la vostra música. Tens un grup?
Tinc un grup.
Es diu Fera y los Disidentes.
Fera y las Disidentes.
Las Disidentes, disculpa.
Sí, no, ja era.
Tu et dius Fera, no, en el grup?
Sí, jo bueno, sóc la Fera, pel món que no és la meva família, la meva parella, les meves amigues, jo sóc la Fera.
Vale, i les Disidentes serien totes les persones que t'acompanyen en aquestes aventures musicals, no?
Correctíssim.
I una de les Disidents...
La principal,
la tenim aquí, que intentaré no equivocar-me, tinc tots els números, que es diu Anatley.
Anatley.
Anatley. Quasi,
bueno,
quasi.
Bueno.
Això és com, bueno, m'ha tocat gairebé el reintegro de la loteria, però bueno, a mica ho anirem millorant. Anatley, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Anem a pams, això. Fera i los i las Disidentes. No sé per què dic i los Disidentes.
No passa res.
Quan és... i sona molt millor Fera i las Disidentes, que és un grup que, a més, ho hauria de dir millor, perquè no sou, no sou noves,
no.
Ni novis. No. Porteu 15 anys de trajectòria.
Bueno, ja porto quasi 20 anys. Això de 15 era 5 anys, ara pues, ja són 20 anys. Jo tenia 19 anys quan vaig començar a fer música de bolleres i queer i flinta, i ja han passat 5 anys, però pues, ja en són 20.
I, escolta, 20 anys, clar, és com començar a parlar i a explicar històries.
Sí.
Ara se'n parla molt de la diversitat sexoafectiva i tot plegat, però clar, situem-nos 2004, època que hi havia en aquella època.
Indies.
Coyote Dax,
sí, sí.
Que més, no rompes más mi pobre corazón.
Sí. Bueno, Benicàssim, sonar pels sí. Modernitos, i per la resta era música mainstream i no se'n parlava de coses mariques, ni bolleres, ni no se'n parlava.
No existíem gens.
Sí.
Com va ser això? Anar obrint un camí que no existia gairebé.
Pues ha estat molts anys de sentir-te una mica sola, de no conèixer ni els termes queer, ni... És que no conèixer el terme queer. Jo ja vaig fer una de les meves primeres cançons que ens deia Middle Sex, que l'estribillo diu ni niño ni niña, ni chico ni chica, ni hombre ni mujer, jo soy un middle sex, perquè jo no coneixia el terme queer i jo em vaig inventar, me'l vaig treure la màniga, perquè tu saps que ets homosexual o que ets queer o que ets no binària abans de conèixer el terme, és que tu ho sents. I va començar per això.
Bueno, a vegades ens ho han dit sense no saber-ho.
Total.
Vull dir que la paraula maricón ja ens arribava.
Totalment.
Abans de que en fossin conscients.
Sí, sí, sí. I bueno, vaig començar perquè sentia que tenia una veu. El meu pare també va ser un músic underground de Barcelona i jo volia continuar una mica amb l'estela de l'underground. Però també l'underground de les persones que, saps, que estimen, que tenen una sexualitat, una forma de sentir, ja no diversa, sinó homosexual, és que, saps, o transexual.
I sí. I en Anatley, com hi arribes a ser una de les Disidents?
Doncs jo vaig projectar molt que volia entrar ja al món de la música i vaig penjar un vídeo a Instagram, no? Jo ja portava algunes bandes, però eren més tributs, i em va contactar la Fera i vaig dir, doncs sí, sí, endavant, perquè doncs, jo també, al ser una persona no binària, doncs, em sentia molt identificada amb aquest tipus de projectes. I vaig dir, sí, sí, endavant, just volia entrar i entro al cantó que més em connecta.
Clar, anem sentint de fons aquest Disidentes, que en la que es fa una bandera, una proclamació de la diversitat de cossos. Aquell sistema que, siguis o no del col·lectiu LGTBI, ens ha esclavatitzat i ens fa encaixar en uns cossos i uns patrons concrets. Anatley, què en penses?
Doncs jo al principi pensava que era una cosa dolenta, no? Que estiguéssim fora de la norma, però al final he vist que... no és bo tractar d'encaixar en una societat que realment ha estat tan malalta i que a vegades que ja et rejectin i que ja estiguis fora de bon principi et fa anar en uns mons que realment et connecten molt més, no? Que la narrativa principal que haguessis hagut de seguir potser si haguessis estat a la norma.
Fera?
Clar, és que jo crec que els marges són una eina superpoderosa per reinventar-nos, no? I jo crec que precisament que et posin els marges de vegades pot jugar és un arma de doble filo, perquè també ho pots jugar al teu favor. És a dir, quan jo no haig de seguir cap patró, jo sóc lliure de fer tot allò que la gent no s'atreveix a fer. I amb aquesta línia hem anat treballant molt de temps. Els marges són molt, molt poderosos. I tu creus que jo sóc l'alteritat? Jo no ho sóc, però és que no ho sóc. En tot cas, ho seràs tu, l'alteritat. Però si tu creus que jo sóc l'alteritat, ho explotaré fins a que et rebenti la cara. És que és el nostre discurs, doncs, bàsicament.
O sigui, anar incomodant fins sí. que hagis d'anar...
Incomodant o tenir una normalitat tan normal que inclús fas bandera i orgull del que altres diuen que és ser un freak, no? I, clar, això és anar explotant aquesta vessant fins que, mira com s'ha tornat ara, s'ha girat molt la societat cap a nosaltres... Fins i tot ens hem tornat comercials, a nosaltres ens van produir el disc perquè de cop i volta estava de moda i hi havia una escena a Barcelona i tal. Llavors és en plan, bueno, tu em poses al marge, pues jo des del marge tinc una llibertat que és molt engrescadora.
Fera, abans has dit que el teu pare també formava part de la música underground. Sí. Disculpa la ignorància, qui era?
Pues era total...
O qui és, disculpa.
No, era.
Era, disculpa.
La Ona, la Laietana, el Pau Riba, el Jaume Sisa, i hi havia tota una ola de post... poetes i músics, es deia Jaume Quadreny, tenia un EP que es deia Com tu faràs, que parlava molt de Barcelona i del fet underground i tota aquella moguda de psicodèlia. De fet, hi ha un documental que es diu Barcelona era una festa, no sé si l'has vist,
sí.
Tot aquest rotllo. Llavors jo ho he tingut molt a casa i ha estat com una empremta que jo, la cultura catalana a través de l'underground, per mi és el que m'ha mogut tots aquests anys. Sí.
I què és el que diries que tens d'aquesta cultura underground, de tot el que vas poder viure a casa de la cultura musical del teu pare?
Pues fer les coses per passió, sense pensar en diners, perquè és que jo m'he deixat la pell fent activisme, fent música, buscant la manera... sense guanyar res de res i perdent molt de temps a la teva vida, deixant de fer coses que et podien haver donat diners i tal, però quan vas pel carrer i notes que la gent sents el disc, veus persones com ella, que ens portem quasi 20 anys, saps? I veus que un llistó agafa l'altre i dius, hòstia, no ha estat un desperdici, saps?
I en aquest cas, com és? Us ho pregunto a Liz Duis, com és el fet de treballar amb una persona en la que la generació als 20 anys, bueno, es nota, no? Com és aquest fet?
Bueno, jo ho sento molt comú perquè no sento que vagi d'edat, sinó va de sentiments i de com ho perceps tu, del que estàs vivint, que al final també potser... Jo ja m'ha tocat viure-ho més tard, però també a l'escola jo no sabia tots aquests termes, ni sabia res, ni tu, si volies sortir entre cometes amb algú, havies d'anar amb un noi o amb una noia, saps? Era molt binari tot i ho seguia sent. Sí que ara doncs, hi ha hagut tot aquest despertar, però sento que ha fet molta falta realment, que fins ara que no s'ha... Una mica que jo també treballo de monitora i veus que ara ja les noves generacions comencen a tenir-ho molt integrat, dius, ostres... Ara sí, no?
Sí, i fins i tot ara sí que poden tenir una nòvia queer. L'aniríem escoltant perquè sona molt i molt xulo, totes aquestes cançons són molt canyeres i bueno, que estan molt, molt bé, en vull dir que enhorabona.
Gràcies.
La cançó diu Sube la atención cuando apareces, yo te quiero reina y aliberada.
I liberada, reina liberada. Sí, sí.
Vull dir que és un símptoma d'empoderament, ja no només del col·lectiu LGTBI, sinó també com a cançó empoderadora.
Totalment, és que jo el que intento és sempre escriure des d'una persona flinta cap a una altra persona flinta. I sempre,
una persona flinta?
Flinta és el col·lectiu... És que és difícil d'explicar, com
doncs explicaries. Explica.
Flinta és com tot allò que no és cis, ni gay, ni heterosexual, que ens apel·la a les...
A les persones queer?
Les persones queer, sí, però diguem que sí, totes les que no s'identifiquen com a home cis, que el que no és un gay cis ni un home heterosexual. Llavors aquí queda tot
aquí el col·lectiu. Aquí anem apartats, bueno.
No, però saps què passa? Que el col·lectiu Flinta està prenent molta força perquè durant molt de temps el col·lectiu Flinta ha estat molt oblidat. I llavors ara, en els últims anys, pues, és un terme que utilitzem molt, no per apartar els cis gais, sinó per donar una mica d'accent amb què el col·lectiu Flinta existeix.
És una cosa que et juro que no l'havia sentit mai a parlar, ho dic de debò, veus? I amb tot el cor a la mà. I mira, m'ho noto per donar més visibilitat. Crec que també és veritat que els homes cis i gais hem estat sempre al capdavant, i crec que també és hora i és oportunitat també de donar pas a altres lletres del col·lectiu i altres col·lectius, no?
Vull sense discriminar cap, eh? No, la lluita ens apel·la a totes i a tots, i jo sempre he estat una gran defensora de no crear barreres entre nosaltres.
Clar, aquesta cançó, per exemple, Mi novia queer, parla també de les històries d'amor.
Sí, de sexe. Sí.
I de sexe. Clar, normalment les històries d'amor sempre que rebíem eren històries hetero, però, per exemple, també el que dèiem abans de les històries d'amor explicades per nosaltres o nosaltres mateixos o mateixis, costa molt que fins i tot els homes cis gais vagin a escoltar cançons per a persones neutres, la lletra L o la lletra B del col·lectiu. I dius, ostres, si també expliquen històries on la diversitat és visible, també ens costa entrar-hi. I aquí és picada del crostó també a la lletra G.
És que no, clar, i no hi ha cançons bolleres que parlin de sexe. I les meves cançons, i a les nostres cançons, surt molt de sexe bollero, i molt de sexe queer, i molt de sexe flinta. Perquè no sortim enlloc. I a la música ja oblida tant. Bueno, la Javiera Amarillo puede ser. Però és que ni són tan explícites. I nosaltres, jo volia donar-li una mica... Escolta, no, que saps que... Les bolleres follem i no sortim al lloc, i posaré una mica del sexe, sí, perquè no surt al lloc, sí. Una mica de sentit de l'humor, també.
No, que està molt bé, està molt bé. I què en penses de que, per exemple, això, que aquest tipus de cançons sonin mentre tenim una bona estona alegre, no?
Em sembla superbé, em sembla superbé. I fins i tot en una festa o... Jo crec que són cançons que no tiren cap avall. I sempre hem intentat que siguin cançons que tu vas a un concert i ens ha vingut a veure gent, oi que sí? De molts estrats socials. I t'adones que, encara que entenguin la lletra, la gent està allà i la veïna del sisè, que té 60 anys i no sé què, s'ho passa superbé.
I, clar, per exemple, en el programa, fa un any o així, vàrem tenir un grup de per aquí. No ens van voler dir el nom, tot i que van dir que venien de Marte, que es diuen les Mari Carmen.
Ah, sí, home, hem tingut tocat moltes vegades.
Sí, i, clar, vam descobrir que la música punk, també hi van venir les Ruïnoses i les Estripes de Rahola, vam descobrir que això, que la música punk té un fort vincle amb el col·lectiu LGTBIQ+.
Totalment.
I és una altra de les coses que tampoc teníem massa present, perquè sempre que parlem de música del col·lectiu i sempre que pensem en les festes, les celebracions de l'orgull, la música punk LGTBI mai sona, quan tradicionalment fins i tot té molta més història que no la música pop. Sí.
Bueno, és el que dèiem de lo marginal, no? Una mica que al final s'acaben ajuntant molt els circuits i on tu no pots anar perquè no ets ben vist o ben vista o ben considerada perquè ets una persona diferent, doncs tots aquests reductes, doncs aquesta esquerda es va fent gran, no? I ara acaba sent, pues, la normalitat per les persones que ens movem aquest món.
També teniu cançons en català i una d'elles és Màgia Roja. Fera, si abans parlàvem de la història, per exemple, del teu pare i de la cultura underground, aquí també hem de fer referència que, per exemple, el Màgia Roja era un local de l'escena underground de Barcelona.
Sí, completament. A més, de fet, jo hi anava molt, el Màgia Roja, i també era com un bastió de la música electrònica i també del rotllo alternatiu de Gràcia i tal. I jo volia fer una mica de, no?, una mica de cosir, d'aïlar alguna història d'amor, que és certa, de fet, vaig aïlar una història d'amor que va passar al Màgia Roja. Però també volia que el Màgia Roja fos el centre, i dir-ho moltes vegades, perquè al final el Màgia Roja el van tancar, com tot a Barcelona, no? Que tot l'underground sembla que és molt efímer, i volia cantar-la en català, perquè si jo hagués pogut, si jo ara mateix... a mi m'encantaria fer un disc només en català, perquè m'estimo molt el català, i de fet tenim un segon disc pendent, oi que sí?
Però explica, Nandi.
Hi ha ganes, la veritat, perquè, bueno, ara... tu estàs amb cosetes que sí, també són importants, no? La il·lustració i tots aquests temes, però tenim moltes ganes, jo almenys personalment, de, sí, de fer aquest segon disc, perquè tot et fa créixer i que hi ha molt bona rebuda. És que és això, jo sento que en el moment en què ens tornem a ficar així una mica més en sèrio, doncs sí, això va molt bé, és que és molt maco. A mi aquesta cançó, per exemple, és la meva preferida, és que sona molt.
Per què? Per què és la teva preferida? Què té que et faci tant el pes?
Per mi, a nivell musical, realment té una melodia que m'arriba, no? Al final és... Per mi, abans era... El més important era la lletra, no? Però ara sento que és la combinació d'ambes coses que és el que fa connectar realment, no? I m'agrada molt que la fiqueu perquè hi ha persones de la banda ara mateix que no els agrada tant, però jo sempre estic lluitant, no m'agrada res.
Doncs he de dir que algú de Fera i les Dissidents, en un llistat de cançons que havien de posar, aquesta la va remarcar, eh?
Vull dir
que...
Epa.
Haurem de parlar amb Fera o amb les Dissidents. Que, per cert, de Dissidents... Quantes sou dins d'aquest grup de Dissidents? I si podem dir els noms, ja, que aquí sou, que també, que fem visibles a totes les lletres del col·lectiu i a totes les Dissidents del grup. Va.
Doncs el disc el vam gravar amb unes persones, però després sí que han anat variant, no? Al final jo sí que sóc la persona que potser m'he quedat més al costat de Fera, perquè em motiva molt el projecte, em connecta com si fóssim germanes i al final és... I ara mateix és això, doncs estaria l'Ander i la Núria, que a vegades doncs ens ajuden. L'Ander sap moltíssim de sintetitzadors, de baixos, i la Núria en bateria, que també toca amb el Camp Paradise Orquestra, que...
Una bateria boníssima.
Molt, molt
guai. I l'Ander també.
La veritat, sí, sí.
I em deixeu agafar també el tema de Màgia Roja. Curiosament, a les dones del col·lectiu i fins i tot a les persones no binàries, el que passa que les persones no binàries ha sigut ara que s'han començat a reivindicar i a ser més visibles, tot i que han existit tota la vida, eh? Però a les dones del col·lectiu sempre s'han considerat com les bruixes. Sí. Aquelles dones de les que s'havien d'apartar i cremar-les a la foguera. I d'aquellos polvos, estos lodos, no?
Sin duda, a més és que jo també tinc una relació especial perquè la meva àvia i la meva mare sempre han sigut molt esotèriques i totalment, tot el que és estrany, tot el que és queer, abans parlàveu del punk, punk significa queer. S'insultava la gent i el punk és que era ser queer, ser punk. I amb això també, i totes les dones no han estat ni bones, ni boniques a la vista, ni complents, ni somrients, són bruixes, són perilloses i sí, sí, té un puntet de petit homenatge. Sí.
Es pot cremar la carn, però no l'esperit. Això sempre queda.
De moment, on us podrem veure? Queden molt poques setmanes per acabar l'any, però, home, un Nadal punk també seria molt xulo, poder-lo celebrar. Una revetlla de cap d'any amb cançons totalment diferents de les que estem habituats a sentir també, home, també seria xulo.
La veritat és que teníem pensat tornar aquest any, tornar amb força, però corrent per Girona i fent el mico amb la meva parella em vaig partir el genoll. O sigui que... Potser serà a mitjans per l'estiu. Serà per l'estiu perquè jo quan em pujo en un escenari moc molt tot el cos i encara em fondríem mal.
Hem d'intentar convèncer-ne i que sigui amb una cadira de rodes, dieu per l'Instagram de Fera parlant, i les Dissidentes que volem un retorn, perquè jo també el vull personalment.
No ho descarto, no ho descarto. Per tal com sóc jo...
I tant.
No ho descarto.
Anem a escoltar una altra de les cançons del disc que es diu Muerte al fascismo, viva van los gatitos. Fera i Anantli, no sé si teniu la impressió que... Ho estic dient bé o no el nom?
Anantli. És difícil, és en llengua diné i és... O sigui, probablement ni jo el pronuncio bé, o sigui que...
M'encanta.
Disculpa, no ho faig volent, eh?
No,
vull dir que Anantli. Tornem amb el tema que és important, eh? La cançó es diu Muerte al fascismo, vivan los gatitos. Estem vivint en una època, en uns dies complexos, en el que el feixisme torna a ser molt present. Hi ha països en els que sempre se'ns han presentat com molt democràtics, en el que veiem el que el feixisme torna a presidir els governs, i en aquest fantasma del feixisme el nostre país torna a ser molt, molt present. Què en penseu?
O sigui, jo trobo que hi ha molta separació realment i molt... Bueno, al final és que també el no binarisme també va una mica d'això, no? De trencar amb tots aquests dualismes, no? De posicionar-nos uns en contra dels altres, no? Al final, perquè és tot aquest discurs, no? Que d'odi, que a vegades pues, tenen aquestes potències d'extrema dreta, que és al final perquè ets diferent, ets el que vas en contra meu, no? Ets el que estàs causant el problema quan no ens adonem que realment el problema doncs, ve d'un sistema que es preocupa més potser doncs, per l'economia que no per les persones que l'habiten. I tot això jo sento que el problema està sobretot en aquesta separació, en aquest odi, i que fa falta molt d'amor i molta comprensió realment per entendre el que està passant i per poder-ho abordar des d'una posició diferent a la que venim vivint, no? De tanta violència i saber respondre unides, no? Que és el que tenim.
I jo soc una mica més bèstia amb aquest tema perquè trobo que s'ha d'enviar missatges bastant clarets.
I si queda clar, muerte sí. El fascismo, mort el feixisme.
Em van parlar molt d'aquest tema perquè no li agradava i em veia, pues no, jo ho vull dir clarament.
I tant, totalment. Sí.
Però perquè jo soc una mica més bestiola i de vegades pues et ve de gust no parlar sent políticament correcte amb els fatxes, em sap super de greu, però a mi de vegades...
Per què? Perquè et sap greu a mi, no? Vull dir que amb els fatxes no hem de ser... No, amb els fatxes no... Ho dic jo, no hem de ser políticament correctes, que va. Una altra de les cançons i amb la qual també m'agradaria també acomiadar-nos és Golondrinas Rompeolas. Ay, mañanas que no puedo sobre... També parla de l'amor, també l'amor lèsbic... Una cançó molt xula, també. Crec que també té molt d'aquest fera i les dissidentes. No? Anandley. Anandley.
Sí. està bé.
Què en penses?
Doncs a mi també aquesta cançó m'agrada molt perquè al final és molt divertida, la gent s'ho passa molt bé cantant, no? Al final el trozo de les bragas en mi ventana, coses així, no? Que al final la gent no s'ho espera perquè pues, potser estem... Tota la cançó és així com més... dolç, et va portant, no? Però també és maco i la gent s'ho passa molt bé en aquest tema, així que és això, molt contenta. És que tots els temes tenen algun molt especial que em connecta molt.
Que per mi era com un homenatge a Barcelona, també, saps? Perquè la volia localitzar entre Montjuïc, el Raval, un passeig des de la zona alta que et fas amb moto... creues Barcelona i veus la... i penses amb la teva nòvia que estàs tenint la roba interior i potser tu t'has tallat les calces i ja estàs tenint i dius, bueno, allà
ara,
estarà.
Ara anava a dir, no sé si fer-li arribar aquesta cançó al Collboni o al Woody Allen perquè faci una nova versió del Vicky Cristina Barcelona
sí,
o amb unes protagonistes que tinguin les calces a la balconada. Mentrestant, deixeu-me agrair que avui hem tingut a Fera i les dissidentes. L'alter ego de la Fera és la Taís Quadreny. Mm-hmm. Taís, moltíssimes gràcies per passar avui pel Ja m'entens. I a veure, a poc a poc. Anandley. Anandley.
Seré el terror de los locutores.
Fem una cosa, vas venint fins que jo m'aprengui el de l'Onsis. I si no el de l'Onsis ens anem canviant la cadira. Mentrestant, moltíssimes gràcies. Us desitjo el millor. Moltes ganes de veure-us, perquè creu-me que m'ho he passat molt bé preparant l'entrevista i escoltant les vostres cançons. Així que us desitjo el millor i que et recuperis aviat, que et necessitem a sobre els escenaris.
Moltes gràcies, estàs un superplaer.
Moltes gràcies.
Escolta que ja m'entens. Amb David Ávila.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. To behave, being polite, doing what was right.
Aquesta veu tan bonica, aquesta cançó tan preciosa, ens serveix per encarar la recta final d'aquest capítol que l'hem dedicat a la música queer i que també ens serveix per conèixer en Daniel Pérez Cruz i a la Andrea. Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, gràcies. Gràcies per convidar-nos.
Al contrari, gràcies a vos. Sempre dic el mateix, però és que és veritat, sense convidats, convidades i convidadis, no hi ha programa. Vosaltres dos sou molt joves. Quants anys teniu? Es pot dir, no? Es pot preguntar?
18.
Jo en tinc 19.
Vale, molt joves, això es pot remarcar. I com que hi haurà molta gent que no us coneixerà, d'on sorgeix la vostra història musical?
A veure, nosaltres ens vam conèixer fent el batxillerat escènic, però bueno, alguna cosa bona va sorgir d'aquell batxillerat escènic i va ser la nostra amistat i doncs res, ens vam retrobar després al taller de músics estudiant música i doncs res, li vaig dir: Dani, jo tinc moltes cançons però ni idea de com fer que aquestes cançons sonin bé, i em va ajudar i la veritat és que hi va posar molta composició també, molta instrumentació, i va ser una mica un procés conjunt de que aquestes cançons es fessin realitat.
I tu vas pensar molt o no el fet de treballar amb l'Adrià?
Andrea. Sí.
Doncs... T'ho juro que m'aprendré els noms dels convidats, convidades no i convidadis no dels programes. Vull dir que...
Cap problema.
Porto 135 programes i encara no ho he fet, però ho faré.
Doncs va ser... Jo crec que va ser molt natural i molt, molt intuïtiu. Crec que tenim molt bona química a un nivell creatiu. Ens vam conèixer pràcticament que els dos havíem tret el nostre primer single.
És veritat.
I va ser com una escolta mútua i vam dir: escolta, mira, podríem treballar junts.
És amb la que obríem. Vosaltres no heu pogut veure, però Andrea anava pujant-li tot el color vermell i s'anava tapant la cara.
Encara fa vergonya escoltar les meves pròpies cançons davant de gent.
Sí,
és problemàtic, però bueno, no passa res.
I com ha sigut la primera vegada que t'ha tocat cantar-la davant de gent?
Bé, sí que les he fet alguns concerts i bueno, quan les fas en directe és diferent, és que sentir la teva veu gravada és una cosa que encara costa, però bueno.
I clar, són cançons, per exemple, que parlen de la diversitat sexoafectiva, de les vostres històries d'amor, del tema de deconstruir l'amor, del concepte d'amor. Per exemple, això, a què us referiu amb el tema de deconstruir l'amor?
A veure, jo vaig començar a escriure cançons doncs quan vaig començar a sentir les primeres vegades, a il·lusionar-me per primera vegada, i llavors, bueno, de fet aquest EP és com un recull del meu TR, del meu treball de recerca de segon de batxillerat, en el que vaig com anar construint, no? Jo anava escrivint moltes cançons sobre estar enamorada, sobre tal, sobre sentir, i llavors vaig tenir com una experiència en la que... a la que de sobte vaig dir: doncs potser l'amor no és tan bonic com me l'han pintat, i potser porto molts i molts anys idealitzant com unes relacions, doncs per les pel·lícules, per referents que hem tingut.
L'amor
i...
romàntic.
Sí, total. Bueno, ara se'n parla molt, però sí. I això potser ha fet que jo visqui tota una il·lusió que potser no m'ha sigut útil, que potser no m'està servint per tenir relacions i vincles reals que vinguin des d'un altre lloc. Llavors vaig escriure l'última cançó, que és Distòpia, que parla una mica d'això, d'idealitzar molt i d'adonar-te'n que tota la idealització que has estat fent durant molts anys doncs s'ha trencat i ara has de començar a sentir l'amor d'una altra manera, des d'un altre lloc.
Ara en parlarem de Distòpia, però anem primer a parlar de Fantasmes.
Des de que te fuiste ya no compongo canciones. Este verano será sin ti.
Parleu dels desamors. Us he de donar una mala notícia, que és que els desamors continuaran fent mal, igual als 20 anys que als 30 o als 40. Però a partir dels anys i a partir de les experiències continuaran fent mal, però una mica menys. I amb el temps i les vegades una mica menys. Cada experiència és un món, tot plegat,
sí,
però
sí.
Bueno. Però també està molt bé, també tenir un refugi on trobar històries que parlin de tu, i Fantasmes també ens pot servir. A tots els que últimament tenim històries que ens han, bueno, que ens han deixat, que hem trencat la parella i tot plegat, doncs també està bé tenir aquest refugi musical, fins i tot d'algú que ens treu 20 anys per sota.
Sí, totalment. No sé, Fantasmes és com la meva cançó més fosca, per així dir-ho. O sigui, la vaig composar en un moment com de total desesperació. Jo estava confinada, però no durant com el confinament tal qual, sinó el 2021 una nena de la meva classe va tenir Covid i es van confinar, i jo era l'única confinada. O sigui, tothom estava fent la seva vida i jo estava confinada. De fet, a tu també et van confinar o no?
Podria ser que em confinessin també.
Bueno, no ho sé. El cas, que jo estava molt confinada i no sé, va ser com un moment de desesperació, és que no em fas cas i estic aquí sola i aïllada i no puc fer res, i sí, va sortir aquesta cançó tan trista. A vegades em sorprèn que a mi mateixa dic, com podia amb... Bueno, no sé, que tenia 14 anys.
Ah, bueno, està bé, primer...
Escriure aquestes cançons tan tristes,
no,
però...
Està bé, perquè et refugies, plores i descarregues emocionalment amb una cançó com Fantasma, i després te'n vas de festa amb un grup com La Fera i les Dissidentes, que ens han visitat abans, no? Dani, per exemple, en les teves cançons, com quines eines i quins instruments fas servir per parlar de l'amor, de la diversitat i tot plegat?
Crec que cada cançó és com un petit món. Intento ser molt fidel al que sento dins. Molts cops em passa que escolto una cançó amb només una guitarra i em puc imaginar tots els instruments que l'acompanyen. Sobretot, a mi em passa moltíssim amb les meves pròpies cançons, però en el cas de l'Àndria, no? Jo què sé, m'enviava una demo de Fantasmes en un teclat.
Total.
I jo ja em podia imaginar totalment. A més,
sí, aquí li posarem cellos.
Aquí li posarem totalment.
I aquí no sé què, i aquí... Rum,
hi ha una història darrere el cello, també, sí, que no explicarem. Però sí, és, realment, molts cops és intentar trobar aquells sons que capturin millor l'essència d'aquella cançó, i sobretot... la fidelitat és molt important. O sigui, no atrapar-te en una idea o en l'ostentositat, sinó que, no sé, ara, per exemple, estic treballant amb un projecte amb la Nina Barceló, una superartista, i molts cops ella em diu, baixa, no? O sigui, posem menys instruments. Molts cops menys és més, i això és una cosa que també vas aprenent. En el meu cas, les meves cançons i els instruments que utilitzo tiren molt cap a... intento que tirin cap al minimalisme, i si tiren cap a una cosa molt complexa, doncs, sí, digues.
Sabeu que m'he adonat que tant entrevistant a l'Escorpio com a Fera i les Dissidentes com a vosaltres, parleu de la diversitat sexoafectiva, en el vostre cas parleu del desamor i tots els sentiments que viviu, però en cap cas parleu de la diversitat en el sentit de quina merda que sóc gay o quina merda que sóc una persona no binària, i el món m'ha fet així, i he de superar aquest trauma, i vull... crec que això, per sort, és una etapa que ja la tenim superada, no?
Sí, o sigui, jo crec que s'ha de seguir parlant de històries dissidents, perquè al final sempre hem existit i sempre hem estat aquí, però m'agrada que es faci cada cop des d'un lloc més natural, no? De que som persones i que vivim les mateixes coses que una persona cis-heterosexual, i al final molta gent cis-hetero també es pot sentir identificada amb una cançó d'una persona LGTB, i això està molt bé perquè es normalitza. Però també, vull dir, seguim patint discriminació i seguim sent persones marginals en aquesta societat, i llavors també s'han de parlar d'aquestes històries com d'una manera política al final.
Crec que a part d'això també la cançó de Rockstar ho toquem molt, no? Perquè és una cançó que ve molt d'aquesta ràbia, que està molt continguda, i de fet la cançó va progressant musicalment, comença sent quasi una balada de piano i a poc a poc va canviant i va metamorfosejant a una cosa quasi això, rock, metal, no? I és una cosa que també volíem capturar una miqueta aquesta essència, no? D'aquesta ràbia, aquests estereotips i tot això que ens posen des de que som petits i que ens forcen moltíssim a ser com d'una manera, i que en realitat el que volem ser és com, I don't want a boyfriend, I want to be a rockstar, no?
És que, sí. Bueno, de fet, no, Rockstar sí que parla una mica d'això de no sentir-se gens còmode amb el binarisme de gènere. És que al final són dues etiquetes que ens han imposat, però no tenen gaire sentit. Bueno, jo no li trobo gaire sentit. T-shirt is too masculine. Don't say this, don't say that. It's not how good girls talk.
Don't eat that or you're gonna get fat. És que de debò sonen molt bé les vostres cançons.
Gràcies al Dani,
Merci.
No, totes dues persones que formeu el grup. Avui hem comptat amb Daniel Pérez Cruz, Dani Wave.
Daniel Wave.
Daniel Wave. I a Àndria
Malvere, sí, és.
Teniu unes cançons que es poden escoltar a Spotify i a YouTube, per exemple, i sí, a altres plataformes on
sí,
es poden trobar?
A totes les plataformes, no? Apple Music,
sí, Apple Music, Spotify, tot arreu.
Doncs fem una cosa, tenim totes aquestes plataformes per escoltar-vos. Us convidem un altre dia per parlar també amb més calma de diversitat, de la vostra generació i de tot plegat, perquè ens han quedat molts més temes. Hem apurat molt el temps, però sabeu què passa? Que és com quan surts de festa, que penses, ui, quedarà molt... Saps el que vas esperant per anar a la disco o al bareto de Tor per no entrar i quedar-te sol? Doncs ara és allò de o ens afanyem o ens cobraran les dues comissions. Per tant, us convidem a totes dues a venir a una altra entrega del Ja m'entens.
Moltes gràcies.
Deixeu-me agrair això, que hagueu vingut. També agrair al Víctor Rodríguez que ens hagi ajudat avui a les vies de so i dir-vos que podeu escoltar aquesta entrega i d'altres al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT i a les diverses plataformes de podcast. I que, si voleu, ens escoltem la setmana que ve perquè, bé, Ja m'entens. It's 3 AM. Can you tell me why from all the girls in the world you can't be my girlfriend? All I want is you to be my boyfriend.